Consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Els ha enganyat Nissan?
Sí.
Com?
Doncs, jo crec que ara s'evidencia aquest engany a través de diferents indicis, no? En primer lloc, bueno, saben, hem parlat diverses vegades, no? Tant de les comunicacions que teníem amb Nissan aquí a Espanya, la direcció de Nissan a Catalunya, amb la direcció de Nissan a Europa i, evidentment, a Japó. Saben també que vaig anar jo mateixa doncs, a Japó el mes de novembre. Allà em vaig entrevistar amb el senyor Goto, un dels vicepresidents, també amb la persona responsable de Relacions Exteriors i Afers Governamentals, la senyora Takahashi, i els vam preguntar si havíem de preocupar-nos, què podíem fer, com estava el futur de les plantes a Catalunya. Se'ns va comentar que la companyia, això en part és cert, no? Vull dir, en part és cert, va tenir o estava vivint un procés de reestructuració, fins i tot a nivell de direcció. Sabem també algun episodi una mica pintoresc que hi va haver, no?
En el, quin? En
el senyor Gon, eh? Tothom crec que sap què va passar.
L'episodi Gon, sí.
Sí. Correcte, doncs això i el fet també doncs, de la pugna entre les diferents marques dins l'aliança. A partir d'aquí, quan vam arribar, i recordo que vam estar parlant en entrevista i vaig dir no, ens han dit que no hi ha cap decisió presa, vam començar a sospitar, pel que ens deien també doncs, els treballadors. De fet, jo vull recordar també que la darrera notícia abans d'aquell viatge va ser la intenció manifesta d'invertir en una planta de pintura per una inversió de 70 milions d'euros i vam presentar els ajuts i tot apuntava que s'anava a fer. Per tant, ja ens van enganyar en aquest cas si la decisió estava presa quan nosaltres vam apostar i vam proposar. Jo crec que aquí no es pot retreure res a la Generalitat en el sentit que els 3 milions que demanaven per aquesta inversió de 70 milions, aquí s'hi van posar, no? Bueno, s'hi van posar, no s'han concedit mai, Es van aprovar que si es feia la inversió es donarien. I aleshores, doncs, bé, el que va venir acabat d'aquesta visita a Japó va ser, doncs, indicis, parlant amb els treballadors, parlant en general que aquesta situació estava malament. Què vam fer en aquell moment? Tot just recordo, acabàvem d'aprovar, això era 1 d'octubre, que aprovàvem aquest pla per la planta de pintura. Aleshores, doncs, ens vam posar a treballar amb el Ministeri, aquí vam deixar de banda aquesta unitat que sempre es demana, l'hem exercit però fil per randa, a treballar en aquest pla de competitivitat, en el fons buscant aquesta inversió, atracció d'una nova producció, perquè aquesta planta, com bé sabeu, està a un 20 i poc per cent de producció, una capacitat de 200.000 unitats, doncs estava infrautilitzada, no? Vam treballar amb el Ministeri, nosaltres vam portar la part proporcional de tot aquest pla, i és el Ministeri qui el va presentar a la planta. Quins són els indicis que apuntaven a que això ja començava a ser preocupant? Doncs que un cop presentem aquest pla de competitivitat, bé, de fet, pivota les relacions amb Japó al Ministeri, no rebem cap mena de feedback, no?
És a dir, ni el Ministeri, perdoni, ni el Ministeri ni vostès reben cap feedback de Nissan?
No, cap. I això per mi doncs, era un indici més que preocupant. El dia fa 15 dies, el dia 12, doncs ens entrevistàvem, vam demanar amb el senyor De Fiji, Gianluca De Fiji, que és el chairman de Nissan a Europa, vam demanar una entrevista i vam preguntar insistentment per què no hi ha resposta, quins són els plans que hi ha, i se'ns va contestar que, bueno, que s'estava considerant, que no hi havia cap decisió presa, cosa que ara posa en dubte absolutament, i que se'ns comunicaria els resultats financers de l'empresa i què s'havia decidit. Entretant, evidentment, tothom es va pensar, no ens quedem quiets, no? Intentem preguntar, mirar, esbrinar, parlant amb el Ministeri, recordo que tot mateix aquella setmana, la que vam parlar amb aquest senyor De Fiji, doncs també el mateix Pedro Sánchez va parlar amb la direcció de l'empresa i també doncs, donant que no hi havia cap decisió presa, etcètera, etcètera.
Sí, però, consellera, Pedro Sánchez va fer un tuit dient que els llocs de treball no perillaven. A vostè li va dir a Pedro Sánchez o Reyes Maroto, la ministra d'Indústria, que els hi havien assegurat que no perillaven aquests llocs de treball?
Jo vaig preguntar a la ministra si parellaven aquests llocs de treball. Ella em va contestar que no hi havia cap decisió presa. Jo amb el senyor Sánchez no hi vaig parlar. I el que vam intentar fins a l'últim moment, o el que hem intentat és mirar que aquesta decisió no fos la que fos. Però ahir ens va comunicar, ja dic, amb una fredor increïble el senyor Di Figi, i amb una correcció impecable, però li vaig manifestar, dic, mirin, sota aquesta correcció en la que vostès ens estan comunicant aquest tancament de plantes, i evidentment és una decisió empresarial d'una multinacional que en el món té més de 120.000 treballadors, aquí, sota aquesta correcció formal, jo em queixo i realment considero molt deslleal, un, que no ens hagin ni respost al pla de competitivitat, és a dir, podíem entrar a banda dels diners que es donaven, d'aquests 100 milions en préstecs participats, en préstecs tous, alguns amb ajut directe, a banda d'aquests ajuts, hi havia tota una descripció del que és l'ecosistema que ens fa competitius, i això és és fruit d'una política que estem portant des de fa temps a nivell de la indústria de la mobilitat i l'automoció, que no es van parar ni a considerar. I llavors,
què li va contestar?
Em va contestar, vostè m'està dient que aquest pla no ens l'hem mirat, i jo li dic que sí. Dic, doncs deixi'm pensar que jo dubti d'aquesta afirmació que vostè em fa, perquè el que trobo absolutament deslleal i descortès és que no hi hagi ni un acus de rebut ni un sol comentari. Li vaig preguntar també si podríem tenir una interlocució directa amb Japó. Jo crec que el fet de que hi hagi un intermediari ens dificulta sempre aquest tipus de relacions, i vaig demanar també un calendari pels seus plans, no? I ens van dir que pensaven a finals d'aquest 2020 tancar aquesta empresa, llavors tancar l'activitat.
I això, consellera, hi ha dues preguntes que jo crec que és imprescindible que la gent ho sàpiga. Primer, quants milions d'euros des del 2006 hem invertit públics a Nissan, i els tornaran o no els tornaran? Perquè, esclar, és evident que aquí hi ha hagut una inversió pública sobre una empresa, els treballadors ens els deixaran al carrer i, per tant, s'emportaran l'empresa. Els diners públics els recuperarem? Quants milions d'euros? Vostè ahir parlava de 25 milions d'euros, no?
Sí, jo diria que en els darrers 15 anys hi havia hagut aquests ajuts de 25 milions d'euros, i explico perquè quedi tot ben clar. Pues tirem una mica més enrere, perquè des del principi de la companyia hi ha hagut... Però si agafem els darrers 20 anys, hi ha hagut aquests 25, són 32, en els 20, si agafem els 15 o els 20, agafem, els darrers 20 anys, hi ha hagut 14 milions d'euros que són ajuts equivalents, en el sentit que, per exemple, si ells demanaven un préstec, se'ls bonificava una part dels interessos, d'acord? Això no és que donguis els diners tal qual, sinó que s'estalvien en el pagament d'interessos aquests diners, 14 milions. I d'ajuts directes, en aquests darrers 20 anys, 18 milions. Cadascun d'aquests ajuts, i això s'acostuma a fer amb molts projectes industrials, estan vinculats a un projecte determinat. Per tant, la quantitat en aquests darrers 20 anys, a fons perdut, i parlo ara del departament, hi pot haver alguna altra xifra, algun pla que hi ha hagut del departament d'ocupació, de treball, etc. Però aquests 18 milions d'euros sempre han anat a projectes concrets. Aleshores, si ells demostren, com passen la resta d'empreses, perquè també s'ajuda en altra tipologia d'empreses, si ells demostren que han fet aquest projecte, sigui per automatitzar una determinada fabricació, sigui per un prototip nou que es vol fer, si es justifica que s'ha fet, perquè en el fons aquests projectes donen sortida, donen viabilitat o competitivitat a la producció, aquests diners es considera que han estat justament utilitzats, d'acord? Sempre es demana aquesta justificació.
Per tant, no tenim garanties de que ens els tornin.
No, no tenim garanties que els tornin, perquè si estan justificats que han estat empleats en projectes concrets.
Correcte.
Altra cosa és, i ahir s'hi referia el president, vicepresident, tots els consellers que hi vam intervenir, altra cosa és que els surti barat o que els surti o es pensin que ràpidament podran procedir al tancament de la planta.
Però és que quan vostès diuen això, consellera, el ciutadà al carrer és possible que no ho entengui. A veure, és una empresa privada, una multinacional, que pren una decisió estratègica i diu, trec els meus ous del cistell de Catalunya, deixo els de Cantàbria i Àvila, me'n porto a França i al Regne Unit. Quan sí. Vostès diuen no se'n pot, ahir vam sentir a Pere Aragonès que deia, l'empresa no pot marxar sense més, han d'assumir la responsabilitat de les persones de les empreses. Al marge de la negociació que han de fer pels acomiadaments, i que serà una negociació amb els comitès d'empresa, lògicament per fer el tancament d'aquestes plantes, què vol dir que no se'n poden anar sense més?
Doncs això vol dir que els ho posarem molt difícil i hi ha diferents elements. En poso un, per exemple, doncs ells estan en lloguer a la zona franca i, evidentment, hi ha una durada del contracte de lloguer, no?, que cal complir, que cal rescindir. En les negociacions les coses es poden posar fàcils o es poden posar difícils. I, evidentment, una empresa que ha estat tan deslleal en tots, jo diria, en el primer lloc en els treballadors, i en segon lloc en les administracions, doncs això no li pot sortir com si no passés res.
Però què vol dir això? Com es tradueix en diner públic, això?
Això es tradueix, jo no li sé ara quantificar, però això es tradueix en que en la relació que tindrem amb l'empresa, tots els departaments, i això jo penso que hi va quedar clar, que treballarem tots a una, treball, vicepresidència, presidència i empresa, doncs les relacions i les negociacions seran dures, sí.
Consellera, ahir tant vostès com l'administració espanyola com la mateixa de Colau parlaven de fer reversible aquesta decisió de Nissan. Ja m'explicarà si té algun indici de que això pugui ser reversible, perquè ahir el que es va comunicar és una decisió d'una multinacional des del Japó que va dir tanco aquestes plantes. Quan vostès diuen que ho poden fer reversible, què els hi pensen oferir?
Nosaltres, evidentment, el que volem en primer lloc és que aquest tancament anunciat no sigui ràpid, i en aquest temps doncs intentarem, és la nostra obligació, vam doncs manifestar que estàvem al costat dels treballadors, i de fet aquests darrers mesos i hem anat interlocutant i parlant, doncs el que diem és que ens posàvem al seu costat per intentar guanyar temps, intentar fer el màxim de pressió doncs per tal de revertir la situació. Com vostè diu, és una multinacional. No és una multinacional que a escala global pren les decisions que pren i és difícil de revertir aquesta situació. Nosaltres ho intentarem. L'altre dia, quan estaven doncs amb aquella mobilització que feien a la plaça Sant Jaume, doncs els membres del comitè d'empresa ens demanaven el logo era un futur per Nissan ja, no? I nosaltres, evidentment, ara pressionarem al màxim per revertir aquesta situació, però el que sí que hem de treballar, sigui un futur per Nissan ja aquí, el que hem de treballar i treballar més un futur per tota aquesta gent ja.
Aquest futur pot passar, com va passar en el seu dia amb Bankia, que l'Estat va dir, doncs escolta, ho nacionalitzo, no? Pot passar per fer una operació conjunta govern espanyol, govern català, de nacionalitzar i d'obrir una línia en aquest sentit, per salvar estratègicament una pota de coneixement i de know-how i treballadors, naturalment, que no deixi d'alimentar el sector de l'automoció al nostre país?
Aquí hem de treballar a diversos nivells. Aviam, aquesta és una solució, una proposta que és una més de les que s'ha apuntat. Penso que de vegades també amb un xic de demagògia, i el que jo no faré mai és enganyar a tot aquest conjunt de treballadors, treballadores que realment ara preocupats és que tenen una situació doncs de precarietat, no? Laboral. Aquesta és una... Imagino, no n'hem parlat, ara ens reunirem per mirar les diferents opcions. És una qüestió de pressupost, no? El govern francès té participacions en diferents empreses. Per exemple, en França, amb Renault, té un 15%.
No, li posava l'exemple de Bankia, i aquí tenim un 1,3% del PIB i un 2,6% de l'ocupació a Catalunya. És estratègica la pèrdua de Nissan. Per tant, una solució com la que es va fer en el seu dia amb Bankia és absolutament descartada?
Jo no la descarto, però evidentment això s'ha de parlar, doncs, com farem aquesta setmana vinent, comencem a parlar amb el govern. Es pot imaginar que la Generalitat no té ni que volgués, vull dir, ni que volgués, ni en el millor dels casos, el marge pressupostari per fer una operació així. Uh-huh. Per això comentàvem que parlarem, no? Però també ens preocupa una altra cosa, i aquests dies, no?, de vegades els arbres que no ens deixin veure el bosc, ja anem avisant, eh? Ja anem avisant, ja fa mesos que anem avisant, i des del departament jo penso hem més que manifestat que tenim dues preocupacions, no l'automoció només, el sistema industrial a Catalunya. Primer anàvem dient, compte, que aquesta transformació d'indústria 4.0, que ens canvia els hàbits de consum, que ens canvia els models de producció, que ens canvia la relació proveïdor-productor i client, transformarà no només la indústria de l'automoció, aquesta és una de les més conegudes, moltíssimes. Vam dissenyar el programa Proacció 4.0, que es va esgotar en un no res. Jo torno a posar al punt una certa alerta, compte, que si no ajudem a les empreses a fer aquesta transformació, patirem, i molt, a tots nivells. I un altre toc d'alerta era, quan el mes de febrer estàvem, i evidentment ara ens ocupen Nissan, però compte també, quan nosaltres estàvem presentant aquest programa per la indústria de la mobilitat, dient com el vehicle elèctric, que estarà prohibit fabricar-lo el 2040, com tot un conjunt d'empreses les teníem identificades, vam fer un mapeig com no s'ha fet mai de la indústria dels sistemes i subsistemes de fabricació de peces de la indústria de l'automoció, i aquí trobàvem 211 empreses amb 70.000 treballadors, que si no fem res en els propers 5-10 anys aquestes empreses tancaran, perquè estan fabricant elements del motor de combustió que en aquests propers anys deixaran de fabricar-se si no fèiem res, i això ho vam exposar. Per tant, no només som conscients de les transformacions que està visquent la indústria de l'automoció, sinó que ho hem treballat i tenim propostes de solucions. O fem també aquest tipus d'actuacions, o d'aquí 5 anys tornarem a parlar de tancaments, d'acomiadaments. Hem posat
però, consellera,
aquest tip d'alerta.
Sí. Vostè ara deia, no fem demagogia i no els diem als treballadors, no els hi parlem de nacionalització, perquè això no passarà. No és més demagògic...
No he dit això, he dit que és un dels temes que s'ha de debatre. No he dit que no passarà. He dit que compta amb algun tipus de solucions que es veuen difícils. No he dit que la descarti, però compta. Jo no vull donar esperances o donar per fet una cosa que ara ni s'ha parlat, ni s'ha qüestionat.
Val. I no és encara pitjor que totes les administracions diguin que faran això reversible quan és una decisió presa per Nissan? És a dir, no és millor dir estem estudiant un pla B per intentar salvar aquests llocs de treball, evidentment, un cop ni se'ns n'haurà anat, perquè ni se'n tancarà?
Nosaltres, i ahir ho manifestava el president, treballarem per intentar revertir, però és obvi, és que ja fa, jo penso que des que tenim coneixement de que aquesta situació era perillosa, que estem treballant en plans A, B i C. És que, si no, ens dirien que som uns irresponsables.
Doncs, escolti, expliqui'm el pla B, perquè el C no sé si tindrem temps, però el B expliqui'm. Quin és el pla B?
Doncs, evidentment, si no podem arribar a revertir aquesta situació, hi ha tot un conjunt de mesures vinculades també a tot el parc de proveïdors que té Nissan. No només són els 4.000 treballadors, però 4.000 treballadors que té l'empresa, sinó tot el parc de proveïdors, tot el tema de cerca de mercats, tot el tema de cerca de clients, tota la diversificació, tot el treball que s'ha de fer per formació, i evidentment no vinculat a, ara que ningú pensi és que estem buscant un comprador per Nissan. No, el que estem buscant permanentment són inversions industrials, i en aquest sentit ahir també diuen, bueno, quina confiança si hi ha aquest tancament. Doncs per alguna cosa deu ser, quan l'any passat i fa més de 10 anys que hi estem treballant en aquest tipus de polítiques, Financial Times ens escull com a millor regió en invertir en el sud d'Europa. Això no ve de la nit al dia, això no t'ho regalen, això tu guanyes fent polítiques d'inversió i inversió estrangera. Quan nosaltres diem...
Però estan parlant amb algun inversor estranger per venir aquí a ocupar aquest lloc que deixa Nissan?
Si ara, en aquest moment, estem parlant amb molts inversors per molts aspectes. No estem parlant ara jo crec que ni és el moment, perquè de moment no acceptem aquest tancament. I estaríem fent, jo penso que si ara comencéssim a especular sobre... És com dir, bueno, ja està mort això ara...
És que consellera, ahir Japó va dir que Nissan tanca a Catalunya.
D'acord. Doncs si Japó diu que Nissan tanca a Catalunya, nosaltres intentarem fins al darrer moment que Nissan no tanqui. Però en el cas que Nissan decideixi tancar, evidentment...
Però és que ho ha decidit, consellera.
D'acord, però evidentment que estem treballant, i torno a repetir, per donar futur en aquests treballadors, treballadores, siguin amb inversions aquí, siguin amb inversions a 2 quilòmetres. Uh-huh. Evidentment que estem treballant en projectes industrials, evidentment, però no regalarem a Nissan que marxi de manera fàcil, de manera ràpida. Clar, és obvi, ho estem fent sempre. Quan a mi em pregunten, estan buscant inversions industrials? A veure, en aquests darrers anys, les inversions gestionades per Acció han originat 13.000 llocs de treball. Evidentment, és que em qüestionen la major. És que es pensa algú que no estem treballant no només per inversions industrials. Estem treballant per grans inversions
consellera,
industrials.
Consellera, jo sí, perdoni però és que com que segur que hi ha treballadors, treballadores, famílies escoltant-la, la gent el que necessita saber és... si vostès tenen realment aquest pla B, tenen ja pensat en quins àmbits, en quins sectors, si de l'automoció o del que sigui, aquestes famílies tindran un futur. És que necessiten...
I estem treballant, però jo ara no regalaré a Nissan la facilitat de dir, tranquils, ja podeu marxar, que aquesta gent ja hi ha un altre lloc on anar. Això no ho regalarem ara a Nissan. Ho sento. Lluitarem fins al final perquè... si es pot fer aquesta reversió, i si no, perquè això surti al màxim de car i al màxim de difícil a Nissan. Que, per exemple, a l'hora de marxar, doncs si s'acabés decidint, doncs hi hagués un determinat fons que ens serveixi també a l'hora per consolidar futures inversions. No regalarem a Nissan la facilitat de marxar. Això és el nostre compromís ara. Uh-huh. I, evidentment, que treballem... pel futur d'aquestes persones que estan ara sense treball, evidentment, que això que ningú qüestioni. Jo penso que, no sé, ja dic, el dir-nos ara, no, si estem treballant tranquils, que trobaran, això ara no toca. Ara ens toca demostrar a Nissan que la seva decisió és equivocada, perquè aquí, fruit de les seues decisions, han deixat aquesta planta amb una capacitat mínima d'un 20%, fruit de les decisions de Nissan. Amb tota la intenció i amb tots els errors, volguts o no volguts, a l'hora d'invertir en aquesta planta. Uh-huh. Què ens toca ara a les administracions? A banda, com dic, si no haguéssim donat aquella quantitat ara que parlàvem d'ajuts, sí. Hauríem dit, no, és que vostès no han recolzat.
Doncs aleshores, consellera, entenc que vostès sí. I el govern d'Espanya tenen previst viatjar al Japó conjuntament per tenir aquesta negociació?
Nosaltres ens trobarem aquesta setmana vivament amb el govern d'Espanya i parlarem de quins són els plans i què decidim fer. Tant jo mateixa com la ministra Maroto va demanar i va exigir interlocució directa amb Japó. Perquè entenem doncs, que interlocutant directament en Japó, i torno a repetir, és que hi vam anar també.
Sí, ara, quan vostè, jo recordo, perquè en aquest programa el Matí de Catalunya Ràdio ha estat seguint des de fa anys la crisi de Nissan. Per tant,
correcte.
Estava molt al cas del que podia passar. I quan vostè va tornar del Japó, és evident que vostè va anar a intentar escatir-ho i abans ens ho explicava. Però viatjaran al Japó, tenen previst viatjar al Japó el govern espanyol i el govern de Catalunya de la mà per salvar aquesta situació?
Si convé, hi anirem avui mateix. Si convé, i això és possible, i, clar, avui mateix. Com ho hem fet a cada moment que ha calgut. Ara seurem, mirarem quina estratègia comú definim, i a partir d'aquí doncs, començarem a treballar. Que ningú es pensi que per cap mena de discrepància política o de deixarem de treballar i seure junts, com no ho hem fet a l'hora de presentar aquesta oferta. Aquesta oferta, que ara es va presentar a principi d'any, es va començar a treballar l'any passat. Oh. I enmig d'un entorn que políticament era de tot menys fàcil.
Sí, sí.
Vam deixar de banda qualsevol discrepància, perquè el que ens importava en aquell moment és treballar pel futur d'aquesta planta. Uh-huh. Això també m'agradaria que quedés molt clar.
Consellera, tant ho seguirem. Vostè sap que l'empaitaré, perquè aquesta qüestió sí. ens amoïna i molt, i
a tothom,
sí. i a vostès també, i per tant estarem molt sí. en contacte per saber com evolucionen aquestes negociacions. Que tingui un molt bon dia, si és possible.
Moltes gràcies.
Que vagi molt
gràcies.
Bé.
Gràcies. Intentem. Gràcies. El matí de Catalunya Ràdio.